Bé, doncs arriba el moment de parlar de benestar emocional. Com sempre ho fem en companyia del psicòleg del Centre Panta Rei, Andrés Altí de León. Molt bon dia, Andrés.
Molt bon dia.
Ara sí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Un nou tema avui per tractar el benestar emocional, però ja no a nivell individual, sinó en relació a la parella.
La parella.
Sí, un tema també...
Un tema amb xitxa, d'aquells que són...
Em sembla que tothom, qui més qui menys, passa per algun moment que necessita...
Sí, sí, perquè al final els conflictes són una cosa que o bé ja està, o ha de venir, o ha passat, no? Perquè forma part de les relacions humanes, el conflicte està sempre allà.
I avui què hem d'explicar al respecte?
Avui parlarem sobre les estratègies de resolució de conflictes a nivell de parella i de crisis de parella. Llavors, el que és més important, ho hem de tenir en compte des del primer moment, és que gestionar els conflictes d'una manera que enforteixi el vincle és superimportant, no? En comptes de fer que el conflicte acabi distanciant la parella, el que hem d'intentar és que aquest conflicte ens faciliti com sempre comentem, no? Ens obri portes a la millora com a parella i ens enforteixi a llarg plaç. Llavors, el que passa és que la resolució de conflictes serà útil sempre que la intenció sigui veritablement resoldre el conflicte i no fer servir el conflicte com una eina d'atac o per fer retrets, que és una cosa que passa sovint, això.
No? Normalment. No?
Normalment és el que fem. Llavors, és molt important que les persones, quan es troben davant d'un conflicte, tinguin present que l'actitud que han de tenir és una actitud conciliadora, en el sentit de, vale, tenim un problema, som un equip, hem de tenir actitud d'equip i hem de treballar els dos conjuntament per solventar, pues, aquest conflicte, aquest problema o qualsevol cosa que tinguem.
Això és un punt de partida important.
És important.
Interessant,
sí.
I a tenir molt en compte, perquè en una relació de parella pot donar la sensació que el problema és d'un o de l'altre, però en realitat és igual, encara que sigui d'un, el problema és de la parella.
Exacte, exacte. Sempre és dels dos, no? I sí que podríem entrar en el joc d'atribuir responsabilitats, qui té més responsabilitat, que no culpa, qui té més responsabilitat de la situació en la que tenim, però realment és un joc que no té cap mena de sentit, perquè sempre i quan vulguem estar bé els dos, doncs el que hem de fer és agafar el que tenim i millorar-ho. I no importa qui té més tant % de responsabilitat en la situació en la que trobem, sinó què és el que hem de fer per millorar aquesta situació.
Doncs partint d'això, que ja tenim clar que és una qüestió de parella, que per tant ho hem d'intentar resoldre entre els dos.
Entre tots dos. El primer que hem de fer és treballar per definir el problema, perquè moltes vegades ens trobem que molta gent que ve és que no sap què és el que passa. Realment definir què és el que ens està afectant, quin és el conflicte que tenim, és una part molt important de tot el que és la resolució del conflicte una mica més endavant, no? Llavors, al principi tenim el que serien 8 passos per la definició dels conflictes i després parlarem dels altres passos que hem de fer per solventar i fer que el conflicte, pues, realment es pugui solucionar.
Doncs anem per la definició de conflictes, a veure com ho hem de fer.
El que hem de fer al principi és enfocar el problema d'una manera positiva. Això què vol dir? Vol dir que hem de parlar en termes d'allò bo que es troba a faltar i no a l'inrevés. És a dir, en comptes de dir, no, el que podríem fer és dir, m'enfada que passem els divendres a casa. Això és molt diferent de dir, trobo a faltar quan sortíem els divendres a la nit. Per què? Perquè d'una manera estem dient que no ens agrada allò que està passant i això per l'altra persona pot ser feridor i no acaba d'acabar de definir quin és el problema que hi ha, i de l'altra manera és dir que a mi la meva necessitat de poder sortir a realitzar activitats d'oci amb la meva parella, pues, el divendres o quan fos, pues, la trobo a faltar, no està. Llavors aquí estaríem dedicant-nos a definir, pues, una necessitat que no està completa, que no està satisfeta.
O sigui, el mateix dit d'una manera o d'una altra
canvia,
perquè si ho fem en negatiu és tirar culpes a l'altra part.
No? I és que l'altra persona, O sigui, l'altra part de la parella ja no ho rebi d'una manera constructiva o d'una manera oberta, sinó que simplement tanca i s'estreten les vies de comunicació. No hi ha tanta via de comunicació, si ho parlem així. Una altra cosa que hauríem de fer per definir els conflictes i els problemes és ser específics. Això què vol dir? Que hem de parlar dels conflictes com a coses concretes. Un exemple seria, aquesta tarda ha passat... això, ha passat que tu no has anat a buscar els nens quan et tocava, no? En comptes d'utilitzar generalitzacions del tipus és que tu sempre o és que tu mai vas a buscar els nens o tot el que sigui parlar de tot, de res, de mai, de sempre, parlant en aquestes generalitzacions acaben dificultant el fet de que realment puguem definir què és el que ens està passant. Llavors, tot el que sigui a especificar concretament quines són les conductes de l'altre o les situacions que a mi m'estan molestant o trobo que no estan sortint endavant bé, facilitarà que puguem arribar a saber què és el que realment està passant, no? I definir aquest conflicte.
O sigui, anar de cara al gra. Ser concrets, no? Per no marejar la perdiu.
Sí, i també, per exemple... dir, aquesta tarda m'he sentit poc respectat quan t'estava parlant i t'has girat i t'has ficat a rentar els plats, és molt diferent de dir és que tu ets un irrespectuós perquè mai em fas cas, no? Ja, sempre que sigui concretar i especificar conductes, ens aportarà moltíssim a l'hora de saber realment què és el que està passant.
Veig que sempre és posicionar allò que expressarem des del jo. No des de l'altre.
Sí,
és a dir,
perquè realment...
Com em sento jo?
El treball que podem fer ho hem de fer des del punt de vista d'un mateix. No? El que fa l'altre pues, també ho ha de fer ell, però ho ha de fer ell des del seu punt de vista. No? Cadascú ha de treballar en el seu camp de conreu, en el seu camp, que vendria a ser la part pròpia. I molt relacionat amb això que comentaves és, per exemple, l'expressió dels propis sentiments. El poder parlar de com em sento però sense atacar o sense sentir-me culpable, també ajudarà que puguem definir aquest conflicte d'una manera concreta i útil. No? El poder dir, em sento poc atès, m'agradaria veure que em preguntes més sobre què tal em va en el meu treball, és molt diferent de dir, passes de mi. Perquè aquest passes de mi no estem realment dient com em sento jo en funció al que està fent l'altra persona. No? Estaria també molt relacionat amb tot el que és ser específic.
Exacte.
Després també una cosa que s'ha de fer i que costa bastant és poder anar directament a l'essència del problema, no? Això que implica? Implica a no entrar a fer hipòtesis de per què hi ha aquest problema, comparar-se a un mateix amb els altres o comparar directament la parella amb els altres. Tot això és fum que no ens deixa veure realment quin és el problema. Que ens despista. Després també, i això és força difícil, tractar els temes un a un. Per què és difícil? Perquè quan parlem d'un problema és molt normal i comú connectar aquest problema amb altres coses, no? En com ens fa sentir això, en quins pensaments d'altres situacions que em fan sentir semblant em venen al cap, i això al final fa que es creï un efecte de bola de neu que ens allunya del tema original i que junta moltes coses i realment jo estic parlant, jo què sé, de, per exemple, em sento poc atès i acabem parlant de que les últimes vacances quan vam anar no ens vam entendre perquè, jo què sé, no? Mm-hmm. O sigui,
sí.
El poder tractar les diferents coses que ens estan molestant o ens estan creant conflictes una a una és superimportant per poder realment fer-nos una imatge i una idea de quins són els problemes que tenim davant nostre i per poder-los definir i després poder passar...
Resoldre un a un, també.
A resoldre's també un a un. Perquè
és que si no es fa la bola massa gran, no?
Clar. I al final és quan et trobes amb persones que diuen és que això, la meva parella, o sigui, la meva vida matrimonial no es pot millorar, no es pot solventar perquè tenim moltíssims problemes. Llavors preguntes, i quins són aquests problemes? No ho sé, però no podré superar-ho mai. Bueno, això és perquè no s'ha fet aquest treball de dir quins són aquests problemes. Potser aquests problemes que tens són tres. I un és una falta de comunicació, l'altre és a nivell sentimental o emocional sí que no estem alineats, i en un altre potser la gestió dels fills, per exemple. I són tres problemes que, com no estan definits i es barregen, es fan molt més grans i fan que la sensació subjectiva de cada part de la parella sigui molt més dura, en aquest sentit.
Els temes un a un, per tant.
Els temes un a un.
Què més?
Després també l'escolta activa. L'escolta activa és vital no només en la resolució de conflictes o la definició de conflictes a nivell parella, sinó a nivell interpersonal. Una cosa que podem fer servir és el parafrasejar, el repetir el que l'altre ha dit, transmetent amb això que s'ha comprès el missatge que està volent dir. De vegades el dubte de si s'entén el que es vol transmetre fa rumiar anar-li i donar-li voltes al mateix, i això fa que s'estanqui el procés de resolució de conflictes. Llavors, el poder tenir una escolta activa, deixant-li veure a l'altre que estem interessats i estem escoltant realment el que l'altre diu, facilitarà tot aquest procés. Una altra cosa que també hem de fer és no fer inferències, és a dir, no fer-nos les nostres idees fonamentades en coses que realment no sé. El que hem de fer és centrar-nos en el present, sense buscar segones intencions o fer hipòtesis del que hi ha darrere del que l'altre diu i fa, no? Moltes vegades passen que les parelles en què un i l'altre pensa que el que està fent l'altre ho pot arribar a fer per molestar a propòsit, no? O li dona com segones intencions a les coses que està fent, quan en realitat potser l'altre simplement el que està fent és equivocant-se sense cap intenció o segona intenció, no? I després l'últim, i és una cosa que ja hem comentat abans, és l'actitud aquesta de treballar en equip. Des de la neutralitat i procurant resoldre el problema, exposant sense atacs, pressions ni actituds defensives. És a dir, tenir en compte de que som dues persones que volem entendre'ns, perquè tenim una cosa que és maca, que és l'estima que hi ha entre una parella, que sempre està això, perquè si no, no té sentit la parella, i en busca o cerca d'intentar poder salvar i guardar aquest amor i aquesta estima, el que hem de fer és treballar conjunts per solucionar els problemes que s'hagin, bueno, que hagin esdevingut al llarg del temps que portem junts.
Vaja, que no pensem que anem a la guerra.
Exacte.
Que hem de resoldre...
Que ens hem d'entendre i hem de treballar conjunts per entendre'ns i millorar en aquests aspectes.
Doncs per avui serà suficient, no ens queda massa temps, i per tant farem una segona part dedicada a la resolució de conflictes en les crisis de parella, per conèixer doncs com podem prendre solució.
Ara hem arribat al punt de definir, no? Definir o les estratègies que podem aplicar per definir realment els conflictes i els problemes, i ara ens quedaria la segona part, que vindria a ser tots els passos que hem de fer per solventar-los i solucionar-los, aquests conflictes i problemes.
Molt bé. Doncs ho farem la setmana que ve, d'acord?
Molt bé, aquí estarem.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.